Benvinguts al Fem Salut. Avui tindrem amb nosaltres a una professional de l'equip d'atenció primària de Falset. Ella és la Violeta Castellví, nutricionista del nostre equip. Amb ella parlarem, com no, d'alimentació. Concretament, de la dieta que es recomana per mirar de reduir el risc cardiovascular. When he told me so sincerely.
Bé, com heu sentit, tornem a estar un mes més al programa Fem Salut, un programa que, com sabeu, intenta apropar el món de la salut a les vostres llars des d'aquí, des de Ràdio Falset. I per fer-ho tenim una companya de l'equip d'atenció primària, en aquest cas la Violeta Castellví. Ella és nutricionista comunitària al nostre equip d'atenció primària. I amb ella volem parlar de què podem fer a nivell d'alimentació per cuidar la nostra salut cardiovascular. Bon dia, Violeta.
Bon dia.
Si et sembla, quan la primera pregunta seria que quan parlem de risc cardiovascular, a què ens referim una mica?
Bueno, en primer lloc parlàvem que les malalties cardiovasculars són aquelles que afecten a l'aparell circulatori, però que també poden afectar a diferents òrgans del cos, com poden ser doncs, el cor i el cervell. I quan parlem de factors de risc, doncs ens referim a tenir doncs, una mala alimentació, a tenir colesterol elevat, hipertensió, diabetes i també a la falta d'exercici físic.
Per tant, seria una qüestió a nivell de afectacions del nostre cos que seria molt relacionat amb l'alimentació, en aquest cas. Sí que també hi ha el tema de l'exercici físic i segurament altres hàbits tòxics que poden ajudar a que aquesta salut cardiovascular estigui deteriorada, però l'alimentació hi té un paper molt rellevant.
Sí, exacte, així és. En termes nutricionals, en quant a alimentació, doncs podríem parlar de lo que són, en primer lloc, les grasses, o sigui, els greixos saturats i els greixos insaturats. I podríem explicar que els greixos saturats són aquells que ens augmenten o ens fan elevar el colesterol dolent. I tindríem greixos saturats doncs, tant en quant a greixos animals com a greixos vegetals. Greixos animals estaríem parlant, per exemple, de les carns vermelles, on trobem greix saturat, i també els làctics. I en quant a greixos vegetals, doncs, tindríem greixos saturats doncs, com l'oli de palma, l'oli de navina, l'oli de coco, i tots aquests greixos farien que ens augmentés el colesterol total i el colesterol dolent.
Colesterol dolent és aquell que li diem LDL, no? Que és un colesterol que s'enganxa a les parets de les artèries i per lo qual, sobretot si va disminuint la llum de les nostres artèries i venes, i a banda doncs, se pot despendre i pot crear el que es diuen uns ateromes, que no seria més que un tipus de qualls, no?, que poden arribar a taponar altres parts del nostre cos, altres artèries del nostre cos, i poden perjudicar, doncs, poden arribar a provocar un infart de miocardi, un ictus o alguna cosa d'aquest estil, no?
Sí, i aquí podríem introduir el que serien els greixos insaturats, que són els que ens ajuden a reduir.
Els greixos saturats, tu has comentat ja una mica quines fonts poden generar aquest tipus de greixos, no? I estic pensant en els làctics que has comentat, que, per tant, en aquest cas ja anirem parlant, no? Però segurament seria aconsellable els desnatats, no? Precisament perquè no aporten aquest plus de greix saturat o no.
Quan tenim un risc cardiovascular, pues sí que és aconsellable reduir tota la grasa saturada que podem, però en persones que no tenen aquest risc cardiovascular, que són més cardiosaludables, diríem, pues tampoc fa falta retirar-lo del tot.
La semidesnatada estaria bé, per exemple?
Exacte, aconsellaríem una semidesnatada, molt bé.
Ni tanto ni tampoc.
Sense abús, no? Exacte, sense abús.
Ja hem parlat una mica de que els greixos, colesterols i triglicèrids, quan surten a les analítiques, són els que, si estan en uns nivells que no són adequats, doncs els hem de tractar d'alguna manera, i la millor manera de tractar-los la manera natural, que és amb l'alimentació, per exemple, o amb l'exercici físic, però com tu has dit, també tenim l'altre vessant. Tenim aquells greixos que segurament ens aporten un benefici, no?
Exacte.
I aquí és a quin tipus, a on trobaríem aquests greixos que ens poden donar un benefici?
Serien els greixos insaturats, que el que fan és ajudar-nos a baixar el colesterol dolent, a baixar el colesterol LDL, a augmentar el colesterol bo, que és l'HDL. I els trobaríem també tant en productes animals com vegetals. En productes animals estaríem parlant, per exemple, del peix blau amb l'omega 3, i en productes vegetals doncs parlaríem de l'oli d'oliva, de l'alvocat, dels fruits secs. I aquí podríem parlar de què ens aporta cada component o quins efectes tenen. Per exemple, els àcids grassos omega 3 que podem trobar tant al peix blau com també a l'alvocat, doncs ens ajudarien a disminuir el que hem dit, no? El colesterol total, els triglicèrids sobretot, augmentar el colesterol bo, com ja hem dit, també ens ajudarien a reduir la pressió arterial, que era un factor de risc que hem comentat al començament, ens ajudaria a disminuir el risc de trombosis, d'aquestes plaques que comentaves tu, no? I ens ajudaria també a controlar processos inflamatoris, ja que té un efecte antiinflamatori molt potent.
Aquí ara estic pensant que tenim la sort d'estar en una zona on tenim un oli d'una qualitat excel·lent, que és l'oli d'oliva, que sí que és veritat que porta calories com tots els olis, no? Però té molts beneficis, sobretot el que no el que està en el que es compra a la botiga, que no dic que sigui dolent, però aquell que comprem que està super refinat segurament no té la qualitat alimentària o les qualitats alimentàries que poden aportar l'oli d'oliva verge, que per sort molts dels que estem vivint aquí doncs poden gaudir.
Exacte, l'oli d'oliva té diferents components que ens aporten molt de benefici, no? Que tenen efectes cardioprotectors, antiinflamatoris i també anticancerígens. Aquests components serien greixos monoinsaturats, tindríem l'àcid oleic, tindríem compostos fenòlics, lignans i l'hidròxid tirosol i l'europeïna, que també ens ajudarien. Tots aquests components es troben també amb altres fruites i verdures, no? Però l'oli d'oliva doncs n'és molt ric. I sobretot els fitoquímics que porta l'oli d'oliva, doncs que ens ajudarien sobretot a baixar la pressió arterial, però també ens aportarien beneficis a altres parts del cos, com per exemple als ossos, beneficis a la funció hepàtica i biliar, al sistema immune, i inclús als lignans que ens aporta, que ens ajudarien a reduir el risc del desenvolupament del càncer de mama, sobretot. Mm-hmm.
I ara que som al temps de collita, perquè estem en plena collita de l'oliva, tenim l'oli del raig. Hi ha alguna diferència a nivell alimentari respecte als olis?
L'oli del raig és aquell oli que surt just després de la premsada de l'oliva i que té unes característiques físiques i organolèptiques que el fan apte per al consum humà directe, és a dir, que és un oli que no se li ha de fer res i que per tant té tots els beneficis de tots els fitoquímics i de tots els nutrients que porta la mateixa oliva.
I també, a banda de tots aquests aliments que hem parlat, hi ha maneres de cuinar-los, no? Que també ens poden ajudar que sigui més bons o no tan bons per a la nostra salut cardiovascular. Estic pensant, per exemple, que el forn és una manera de cuinar que segurament és molt millor que el fregit, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, aquí tindríem dos temes a tractar, no? Un seria la modificació de l'oli que posem a l'aliment a través de la temperatura, és a dir, tot oli que li somet a una temperatura doncs es pot veure afectat. Per això tenim l'oli d'oliva verge extra, que és un oli que resisteix molt la temperatura i que per tant no canvia massa. Però després també tindríem la quantitat d'oli que consumim a través de l'aliment, no? Amb un fregit l'aliment absorbeix molt d'oli, per tant...
Deien que un 15%.
Les quilocalories augmenten moltíssim. De l'altra manera, amb un forn, amb una planxa on posem poquet oli, doncs ja no estem introduint aquestes quilocalories de més.
Maneres de cuinar com la papillot... Exacte. O aquesta manera amb aquests...
Cuinar amb poc oli i afegir l'oli en fred, doncs després per amanir, per exemple. No?
O bé hi ha el bullit, que després fiques l'amanit de l'oli, doncs
sí,
que evidentment, per exemple, ja no és el mateix que fer un excés de sofregits o coses d'aquest estil, no? Que segurament aporten sobretot un excés de calories, a banda de que pugui canviar una mica el seu... lo tarannà del propi aliment, no? Pues perquè haver aquest excés de temperatura pues pot ser que també es vegi afectat.
Bueno, i al final l'excés de quilocalories, si són unes quilocalories que no gastarem, pues les anirem acumulant, no? El que ens portarà a l'obesitat i a tots els problemes que van lligats a l'obesitat, entre d'ells doncs, els problemes cardiovasculars també.
Ara estava pensant també que en el cas de, per exemple, d'Islàndia, que potser el tipus d'alimentació potser és diferent, no sé si és per aquest motiu, però allí a vegades fins i tot fiquen oli de bacallà amb una botella tipus com si fos un xarop i es pren una cullerada, s'opera cada dia al matí, d'aquest tipus d'oli, doncs perquè aporta aquest omega 3, no? Que una mica és com si fos un suplement, no? que ens ajuda en aquest sentit, no? Perquè segurament els països aquests nòrdics potser es menja d'una manera potser diferent. No sé si això pot influir-hi.
Pues la veritat és que ho desconec. Sí que és veritat que suplementar amb omega 3 també està aconsellat aquí, no? Amb una bona alimentació mediterrània tindríem els nivells d'omega 3 assegurats. Però bueno, moltíssimes persones, pues, el consum de peix no és massa elevat, llavors la suplementació estaria indicada. I suposo que els països nòrdics potser valoren més el tema del peix, del salmó, i potser tenen més, són més conscients dels beneficis que porta. I potser d'aquí aquests olis, no?, procedents del peix, que els donen tanta importància i que s'ho prenen com a suplement. I et dic que ho desconec el motiu, però podria ser que ells allí tenen més consum de salmó i el tinguin com un aliment més preuat, potser.
A banda dels greixos, també segur que existeixen algun altre tipus d'aliments que, ja siguin positiu o negatiu, poden afectar la nostra salut cardiovascular.
Sí, aquí podríem parlar, per exemple, dels aliments... bueno, em ve a la ment la piràmide alimentària, que molts ja coneixem, on un dels missatges principals per mi és la diferència dels aliments processats i els aliments naturals, no? Aquells aliments processats que són de consum molt puntual i que doncs, porten o estan fabricats amb grasa saturada, amb molt de greix saturat, amb molt de sucres simples, que són aliments que et fan pujar molt el sucre i, per tant, disparen els nivells d'insulina.
Amb olis tipus de palma, l'oli de palma,
molt
no?
Molt bé, olis de palma, olis de navina, olis de coco, en temperatures cuinades pues, molt, molt, molt altes, que això... Doncs,
conservants, també, colorants...
Exacte, tots aquests químics que ens generen molta inflamació... Llavors jo crec que podríem diferenciar els processats, els productes processats dels productes naturals, que tenim una gamma de productes naturals molt bona, fruites, verdures, fruits secs,
llegums,
els làctics, sempre que siguin naturals, que no siguin processats, i crec que en podem fer molt, molt bon ús i que ens pot ajudar molt a la salut, i menys els productes processats.
De fet, m'he ve el cap, que potser no és ben bé exactament... un aliment que sigui negatiu per al nostre salut cardiovascular, però en els diabètics, per exemple, una de les coses que se'ls recomana és menjar molt menjar integral, doncs perquè, per exemple, no puja tant el sucre i tots sabem que el sucre alt mantingut en el temps doncs també provoca els seus problemes a nivell cardiovascular. Per tant, tot el que són menjars de tipus integral segurament seran beneficiosos una mica per a la nostra salut cardiovascular.
Sí, aquí parlaríem dels cereals, en quant a cereals integrals i cereals refinats. I el cereal integral primer ens aporta tota la fibra, que és el que fa doncs, que el que deies tu, no? Que la digestió sigui més lenta, que el sucre costi més d'absorbir, per tant passi a la sang més lentament, i a més porta tots els nutrients del gra sencer del cereal. En canvi, els cereals refinats, aquestes farines refinades, El que són sucres simples fan que doncs, l'absorció sigui molt més ràpida, passi molt més ràpid a la sang i tinguem pues,
pics
de sucre molt bé elevats, elevats en sang. Per tant, cereals integrals, dos beneficis. Primer, la fibra dietètica que ens aporta i segona, els nutrients del gra sencer.
I hi ha algun tipus de suplement o condiment que aporti una mica, algun n'hem anat comentant, però hi ha algun tipus de suplement o condiment que aporti beneficis a nivell de la salut cardiovascular?
Aviam, jo aquí parlaria de tots aquests fitoquímics que es troben a diferents vegetals, fruites i vegetals, i que consumits doncs, en quantitats superiors a el que podríem consumir normal amb una dieta normal, doncs tenen un efecte beneficiós i a més preventiu sobre determinades malalties. I aquí trobaríem doncs, el que són els flavonoids, que podem trobar doncs, a les fruites vermelles, a la poma, també el raïm, les prunes, sobretot prunes vermelles, les verdures de fulla verda, com els espinacs, les cols de Brussel·les, no? El bròquil, espàrrecs, la ceba lila, els pebrots, serien...
Sobretot han de buscar molts colors.
No? Sí, exacte. També trobaríem fitoquímics al té verd i al vi. Estem en terra de vins. Mm-hmm. El vi també porta flavonoids que també són protectors cardiovasculars, sí que per contrapartida tenim el tema de l'alcohol, però bueno, podem comentar el vi amb aquest aspecte.
Sempre que sigui de manera... adequada i amb una quantitat moderada, no? Segurament també tindrà el seu benefici.
Exacte. I llavors podríem parlar, per exemple, dels fitoquímics que es poden trobar en forma d'esterols vegetals en productes comercials com podria ser el danacol, que són esterols vegetals que consumits en quantitats elevades o elevades quantitats, doncs ens pot portar aquest benefici de reducció del colesterol.
De fet, jo vaig anar a un curs una vegada i ens van explicar que el consum d'un d'aquests danacols, però no per consumir-ne més, donaríem més benefici al nostre salut cardiovascular, sinó que amb un al dia estava estudiat que podia portar un benefici moderat, en cap cas. El que sí que hem de dir és que això s'ha de juntar amb una bona alimentació i un bon exercici físic.
Exacte, sí.
No pensar que només prenen un danacol i ja ho tenim tot fet, com a vegades sembla que els anuncis ho vulguin dir.
Exacte,
així.
No és la pastilla tan màgica, el danacol.
Exacte. Ara que el danacol, dit danacol com a marca, no sé si hi ha altres marques diferents, no sé si també tenen el mateix benefici, però sí que és veritat que en aquest cas el danacol pot aportar un benefici, però sempre que s'assumi a uns hàbits saludables que ho acompanyin, no
exacte.
Per si sol.
Exacte, sí.
Ara que has tret el tema de les begudes, a banda del vi, que hem dit que també pot aportar, sempre que es begui d'una manera moderada, i el vi negre sobretot, no?
Sí,
entès, en aquest cas.
Sí.
Segurament hi ha altres begudes, no? Que estic pensant en la kombucha, estic pensant en coses d'aquest estil, que no sé si això pot ajudar o no, no sé quina opinió tens, quines begudes...
Bueno, aquestes begudes que m'anomenes tu serien més begudes tipus fermentades i ens aportarien un benefici a nivell de sistema digestiu, no tant poder... en quant a colesterol o malaltia cardiovascular, sí, a nivell digestiu, que un altre dia podem dedicar-hi el programa i parlar-ne més, aprofundir-ho més.
La beguda ideal potser és l'aigua, no?
Sí.
Però creus que hi ha alguna beguda més? Que... Bueno, els sucs naturals, suposo que també, o
els
no?
Els sucs naturals...
No massa, no, perquè hi ha la fibra, no? Perquè se treu la fibra,
simples,
se treu la fibra i al treure la fibra tampoc no...
Els sucs no són recomanables
no ens aporta. I no
els recomanem.
No ens aporta perquè traiem la fibra i la fibra és molt necessària per poder tindre la digestió adequada.
Exacte.
No?
La nostra recomanació és no beure sucs de fruita. El té verd porta flavonoids, el té verd com a infusió doncs sí que ens podria ajudar amb aquest aspecte.
Ara que el té matcha està de moda.
Això.
No, perquè el té matcha en principi és una cosa que...
El té matcha és té verd.
I les begudes, no sé si en aquest cas, les begudes, la maldita llet vegetal, perquè no és llet.
No és llet, és una beguda vegetal.
És una beguda vegetal, no? Què en pots dir d'aquesta qüestió?
Les begudes vegetals... si s'hi fixeu, segurament que ho haureu vist amb més d'un bric, no? D'un envàs que hi posa sense sucres afegits. I una cosa és que no se li hagi afegit a sucre, i l'altra cosa és el sucre que hi aporta en si l'aliment, no? Una beguda d'arròs o una beguda d'avena, doncs té molt de sucre. Llavors estaríem parlant, o podríem comparar com un suc de taronja, té molt de sucre, que seria de ràpida absorció i que ens passaria molt ràpidament a la sang generant aquests pics de sucre. Sí que és veritat que n'hi ha d'altres, com podrien ser la beguda de soja, la beguda d'ametlla, que el mateix aliment ja no té tant de sucre i no serien aliments rics en sucre. Però la d'arròs i la d'avena s'ha d'anar més en compte.
Sí que avui que parlem amb tu, evidentment hem de tractar el tema de l'alimentació sí o sí, perquè és el teu, el que tractes tu cada dia, però també estaria bé recordar quins són els hàbits saludables que ens poden tenir un paper rellevant, diguéssim, en que la nostra salut cardiovascular estigui bé. I estic pensant, evidentment, en l'exercici físic.
L'exercici físic, sense cap dubte. L'exercici físic acompanyat de l'alimentació, evidentment, però l'exercici físic no s'ha de deixar mai de banda. De fet, des del centre, no?, d'atenció primària, cada vegada estem més promovent la prescripció social i sobretot prescripció social d'activitats a l'aire lliure, no?, d'exercici físic, de moure's més, per tots els beneficis que ens aporta, tant ja sigui per reduir o per mantenir el pes, o reduir el pes si hi ha doncs, un sobrepès, que ens aporta tot el benefici de reducció de risc de malaltia o reducció de malaltia. Ens ajuda a dormir millor, ens ajuda amb la gestió emocional, la gestió de l'estrès, ens ajuda a baixar el colesterol, a baixar la tensió arterial i sobretot ens ajuda també a regular aquest sistema hormonal, no?, a la producció d'hormones que el nostre cos pues, necessita i que a vegades estan una mica adormides.
Evidentment són hàbits complementaris. Ens agrada parlar en positiu, com són aquest cas, d'intentar una alimentació adequada i un exercici físic adequat, però també no ens agrada parlar de coses que no caldria fer, però sempre se n'ha de parlar una mica.
Okay.
Estic pensant en el fumar,
i l'alcohol.
Estic pensant en l'excés d'alcohol, no?
Sí.
I estic aquestes o amb altres tipus de tòxics, no? Que segurament o estic pensant en l'excés de begudes ensucrades o aquestes begudes energètiques que avui en dia estan una mica,
sí,
sobretot
sí, sí,
entre el jovent, estan una mica, diguéssim que estan a l'ordre del dia, per dir-ho d'alguna manera, pues tot això segurament també caldria, si més no, deixar-ho, el fumar si pot ser no fumar, l'alcohol si pot ser o no gens d'alcohol o amb la quantitat moderada, i en el tema de les begudes d'aquests tipus ensucrats, energètiques, etcètera, etcètera, deixar-les per situacions molt puntuals.
Sí, exacte. Jo crec que inclús avui en dia, no?, la societat està molt conscienciada a lo que és el canvi climàtic, no?, i els tòxics ambientals, però potser parlem molt de tòxics ambientals i no som conscients dels tòxics que prenem, doncs, amb el tabac, amb el consum d'alcohol, amb el consum de sucres, no?, d'aliments processats com pot ser doncs, les begudes energètiques, la brioixeria i totes aquestes coses que ens fan el mateix mal doncs, que els tòxics que podem tindre a l'ambient, el mateix mal o més inclús.
Perquè això segurament són aliments o productes que es van interioritzant en el nostre cos i van fent mal poquet a poquet, no? La mala sort d'això és que no se n'adona un del mal que li ha fet quan hi emporta molt, no?
Quan hi emporta molt. I el nostre cos contínuament doncs, està intentant o netejant tots aquests tòxics que estem posant, però malauradament no som conscients de que la quantitat de tòxics que estem posant al nostre cos no té suficient força.
Els nostres fils, que són els nostres filtres, que són el ronyó o el fetge,
no donen a l'abast, no poden.
No donen a l'abast. Bé, Violeta, més o menys hem fet 5 cèntims una mica de podríem estar parlant molt de rato segurament a nivell d'aliments que ens poden ajudar, però bé, si més no hem fet una pinzellada i hem recordat una mica coses que segurament molta gent ja sap, però que no costa anar dient de tant en tant, doncs perquè tots plegats serem conscients de que una bona alimentació ens pot portar a una bona salut.
Doncs, i tant. Sí. Moltes gràcies pel programa. Crec que, com bé has dit, és important anar-ho recordant i que el missatge pues, es vagi introduint, no?, a la comunitat.
Segurament els nostres avantpassats menjaven molt millor que nosaltres, perquè ara tenim moltes coses a l'abast que abans no es tenien i han de saber fer l'ús adequat d'aquestes coses que han anat sortint, no?
Sí. Sí, 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 i tant que sí.
Bé, doncs moltes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies. Why he must ask them
just understand. I fins aquí el nostre programa, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració del Manel i la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu Sent Malalt de Ràdio Falset, que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem el mes vinent.